Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Pau Gascó, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ja sabeu que el Pau Gascó ens parla de cuina els dilluns d'una manera bastant àmplia. Quan ens parla d'un producte o d'una recepta, no riguis. Tenim esperances de que ens porti alguna cosa per tastar?
Algun dia.
Avui no és el dia.
No.
Quan ens parla d'altres històries en Pau Gascó, cosa que cada vegada hem vist que fa més, ja sabem que no tastarem res.
Bueno, mai diguis mai, no?
Pau Gascó, quin és el tema d'avui?
Avui la guia Michelin.
Llàstima.
Michelin.
Michelin.
Tu com li dius?
Michelin.
I com s'ha de dir?
Michelin.
Michelin?
Michelin.
Michelin.
No sé, la guia dels pneumàtics, la guia vermella,
no?
La guia. És la guia.
Això, a la guia. És la guia o no?
La guia, i tant.
Referent.
I tant. Sí, sí. És com els Oscars.
I quan s'entrega? Aquesta setmana?
El dimarts 28.
El dimarts 28, jo sí. Pensava que era aquesta setmana.
No, el dimarts 28 s'entreguen es fa la gala de Michelin. A Barcelona, i com que el circ arriba a la ciutat, doncs dediquem dos programes a parlar-ne.
Bo.
Dilluns que ve serà divertit, perquè és el dia abans i la liarem grossa.
Sí? Però avui, aquí, al Bonateca?
Avui farem una mica d'introducció.
Faràs spoiler del que passarà dilluns?
Potser. Però avui explicarem una mica, us farem la informació que necessiteu per entendre el que passarà el dilluns i el dimarts. I el dimarts serà la gala.
Val.
Sí.
Doncs què, comencem?
Agafeu paper i llapis i som-hi. A veure si endevineu de quin restaurant parla Pau Arenós la introducció del seu llibre Els genis del foc, de 1999. Al començar s'asseu, se sent una música agradable de fons, un silenci de frufru en fregar les tovalles. Els cambrers l'eviten per no molestar. Els colors de les parets són suaus, la seva atmosfera abraça i afluixa els humors inflamats. El minimalisme de la decoració indica contemporaneïtat i fa miques la gravetat ornamental burgesa. Les tovalles estan tensades com si fossin teles o veles. La vaixella és sota peces grosses, un llac de porcelana. Les copes tenen una transparència de dia ventós d'hivern. En aquest precís moment, el comensal és el rei del món. El director de sala porta la carta, té les dimensions de les taules dels 10 manaments. Afegiré que la carta de vins té les dimensions de la Bíblia. Només que aquí no hi apareixen lleis, sinó suggerències. En una pàgina a banda, el menú degustació, que és la biografia abreujada del cuiner. De quin restaurant parla?
Ostres, em fas parlar?
Sí, de qualsevol. De qualsevol.
M'ha agradat,
Michelin.
Això.
És com diu la cançó que estem sentint, que és dels déjà vus. Quan entres a un restaurant Michelin, és com si entressis a qualsevol restaurant Michelin. És una de les virtuts que té la guia. Que a nivell global, el significat de les estrelles Michelin és bastant semblant. Tot i que hi ha algunes excepcions, un restaurant amb dues estrelles Michelin de Brasil és bastant semblant a un restaurant dos estrelles Michelin d'Austràlia, d'Estats Units, d'Anglaterra, de la Índia, de Tailàndia, de la Xina. És tot molt homogeni. Per això aquesta definició m'agrada molt, perquè sintetitza aquest tarannà del restaurant Michelin. Peces grans de vaixella, cartes grans, el director de sala, música... És tot molt homogeni. Que comencem a trencar-ho, però això és el que respecta la guia Michelin.
M'has deixat sense paraules. No m'ho esperava, això, aquesta entrada.
Bueno...
1, 2, 3, no! El Ferran m'envia un WhatsApp i em diu: a quants restaurants Michelin has estat tu? Pues no he estat a cap. No? Què vol dir aquesta fama? Que li preguntin a ell, i ja l'he preguntat abans a... és que hi ha el Jaume Borja ja que està
sí,
aquí,
que tinc, té unes tinc ganes ganes de no tallar-li res, perquè...
Tu has estat en algun
seccionazo?
O no?
Sí.
Quants?
He estat menjant i cuinant i treballant. A quants? No ho sé,
molts.
No els he comptat. Les millors experiències i les millors decepcions han sigut amb Michelin.
O sigui que... Però ja ho dius tot.
Vinga, va.
Les distincions,
les distincions que donaran la setmana que ve, que és això el que venim, no? Clar, quan parlem dels Grammy, o dels Oscars...
Que ho parli el Jaume.
Tu sí. Tenim clar, no? Què vol dir? Pues Oscar a la millor pel·lícula, Oscar al millor guió, Oscar al millor actor, i ja està. Te'ls donen i no te'l treuen. El Grammy que van fer la setmana passada, no? Tu et donen un Grammy, i encara que l'any següent facis un disc que sigui una castanya, una caca, no te'l trauran, aquell Grammy. En canvi, els restaurants vivim amb la por de que ens donguin un premi i després ens els treguin. És cada dia la pressió. Aleshores, comencem. Sortir a la guia. Tu pots sortir a la guia i no tindre cap estrella. És un recomanat Michelin, se'n diu, un restaurant recomanat. Se'ls reconeix la qualitat gastronòmica, la personalitat i la regularitat. Això és el que diu la guia, eh? Després en parlarem. Després tenim el VIP Gourmand. VIP Gourmand és un restaurant que destaca per la seva qualitat, la relació qualitat-preu. Aleshores, són restaurants que, en teoria, tu hi pots menjar per 35 euros, beguda inclosa. Què passa? Que realment aquests restaurants que diuen que són VIP Gourmands tenen preus que normalment un amic meu diu, els VIP Gourmands són aquells que diuen que pots menjar per 35 però acabes pagant 70 euros.
Ah, per les extres. Cosa,
sí. Clar, un restaurant és molt difícil portar-lo amb 35 euros per cap, amb l'exigència que demana la Michelin, i a més, tenint en compte que la IPC ha sigut d'un 10% en molts productes i en menjar ha sigut més alt, aquest 35 euros no s'ha mogut. Per tant, és complicadíssim donar de menjar menys de 35 euros, i a més que la Michelin et digui no, tu aquest lloc pots menjar per 35 euros. Clar, doncs, aleshores no pots pujar preus, perquè si puges preus et treuen aquesta distinció, que és el VIP Gourmand. Després tenim el plat. Va ser una distinció fugaz. Ja no existeix. La van posar el 2017 i la van treure el 2021. Era una cuina de qualitat, però que era més car que els VIP Gourmands i no arribava a tindre la qualitat de l'estrella. Val? Bé, la van treure. També cal dir que els que tenen l'estrella i dels hi treuen, continuen, moltes vegades continuen sortint a la guia sense l'estrella, però com a recomanats. Continuem. L'estrella verda.
Què és l'estrella verda?
L'estrella verda l'han posat des del 2021.
Val.
Aquesta guia...
Sostenibilitat, no?
Exacte. Triga bastant en agafar les tendències. Li costa bastant. Aleshores, el 2021 van introduir l'estrella verda, que distingeix els restaurants amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat. És un discurs tot molt de màrqueting, d'empreses. Ja. I ara anem a les estrelles. Perquè fins ara tot això que he dit no són estrelles. Una estrella significa que val la pena parar-hi.
Una estrella, amb això no. Val.
Dues estrelles. Val la pena desviar-se. Tu entens que estàs en un viatge, no? Aleshores, si tu vas per... L'estrella és el que està en el teu camí i val la pena aturar-s'hi. Dues estrelles és la que val la pena desviar-s'hi.
D'aquest camí.
Exacte, fins a arribar al restaurant. I tres estrelles són les que justifiquen el viatge. O sigui, les altres dues són... Si tu vas de punt A al punt B i passes per una estrella Michelin...
Sí, sí, sí.
Si vas al punt A al punt B, però al C està les dues estrelles, desvia-t'hi. I si hi ha un 3 estrelles, doncs el viatge justifica, el restaurant aquell justifica les estrelles.
I escolta, i és rendible?
A veure, quan et donen una estrella augmenta molt l'exposició. Això vol dir que augmenta també la demanda. Els ingressos és fàcil que augmentin, però els costos també. Mantindre, com hem dit, et poden treure l'estrella i la pressió de mantindre-la és enorme. Aleshores, has d'invertir molts diners en personal, perquè segurament tindràs més demanda, més clients... Poca gent s'atreveix a pujar preus, els proveïdors hauràs de comprar producte més excels, els lloguers és molt possible. A Àsia va haver-hi un cas en què es va donar que els restaurants que rebien estrella els ja pujaven el lloguer, fins un 120%.
Què dius ara?
Sí, els propietaris dels locals s'aprofitaven.
Sí, quan me diuen que tens l'estrella, molt bé.
L'estrella, doncs em pujo el lloguer. I el que és més greu és que si te la treuen, et poden destrossar. Clar, diuen les males llengües, bueno, que si tu et donen una estrella pots augmentar un 20% els teus beneficis, però si te la treuen et poden caure un 40%. Clar,
per tant, això no passava.
Clar, aquí està. És, pot ser com un...
Però és aquest joc, sí. Que si
te la donen, està molt bé, però si te la treuen et destrossen. De fet, en Lluís Cruanyes, el propietari del Dorado Petit, ho havia viscut amb el Dorado Petit de Sant Feliu de Guíxols, van arribar a tindre dues estrelles. Li van treure una i això el va marcar tant que quan tenien el Dorado Petit a Barcelona, ell directament va avisar el cap de cuina, que en aquella època era Mariano Gonzalvo, i m'ha explicat que sabotejaria qualsevol intent d'obtenir l'estrella Michelin. Perquè si te la treuen, et destrossa.
Et destrossa.
Ah, en tenia una i li van treure, perdó. I coneixent l'experiència, va sabotejar qualsevol intent d'aconseguir la primera estrella en un altre restaurant.
I tenim bona representació catalana d'estrelles Michelin?
En tenim molt bona, però no vinc a parlar d'això. No, perquè tots els mitjans de comunicació parlaran de tots els restaurants. A veure, a Catalunya hi ha 16.000 cases de menjars. 16.000, val?
M'agrada això de cases de menjar.
Clar, perquè poden ser de tot. Sí. Cases de menjar n'hi ha aproximadament 16.000. Sí. Ho he buscat a l'IDESCAT, i són unes dades una mica antigues, però no varien massa, per tant, entre els 15.000 i els 16.000 cases de menjar a Catalunya.
I amb estrella?
53.
Recomanats?
65 restaurants, 65 estrelles en 53 restaurants.
Val.
145 recomanats. Per tant, només l'1,25 de restaurants o cases de menjar de Catalunya surten a la guia. Només l'1,25.
Això és poquíssim.
Per tant, lo normal és que no ser-hi. Val? Ja està. Punto. Perquè sembla que només existeixin els restaurants amb estrella Michelin.
Fem un repàs de la història per veure d'on va tot això?
Som-hi. Bé, tenim París, París pre-revolució
República.
Amb el regne, i hi havia molt pocs restaurants. Els cuiners van anar decapitant l'aristocràcia, llavors els cuiners que treballaven pels aristòcrates es van quedar sense feina, van començar a obrir restaurants. No? Això és la història fàcil dels restaurants. Cap al principi, a finals del segle XIX, va haver-hi l'automòbil, i aquest automòbil... A veure, el turisme sí que existia. Hi havia les grans famílies riques que se n'anaven i s'enduien tot el seu servei, però quan la burgesia va començar a fer turisme, es va anar creant aquesta economia turística d'hotels, com a Sant Sebastián, com a Nice. Aleshores, l'automòbil, els germans Michelin van veure la possibilitat d'expandir el seu negoci amb la guia Michelin. Però no era una guia de restaurants. Tu tenies un cotxe a París, no?, i aleshores et donaven la guia, compraves els pneumàtics, et donaven la guia, i en aquella guia sortia un mapa on mapes on veies mecànics, benzineres, perquè no n'hi havia tantes com ara, llocs on menjar, sí, llocs on dormir, curiositats... Però era una guia normal. El 1901 es va publicar la primera. Es deia, per cert, Guia Michelin pour les chauffeurs et les velocipedistes, que em sembla que... Jo sempre entenc velociraptores, però
sí,
bueno...
Sí, velocipedistes.
Aleshores, és un diccionari de municipis que indica punts de venda de pneumàtics, benzineres, que l'esperen el 1920 per a les primeres recomanacions gastronòmiques amb especialitats regionals, hotels i restaurants classificats per ordre de mèrit. Encara no hi ha estrelles. El 1926 s'instauren les estrelles. El 1931... O sigui, el 1926 només es posava una estrella. Si valia la pena, una
clar,
estrella.
Clar, les primeres, punto. Val.
El 1931 comencen a posar una, dues o tres estrelles.
Va pujant, això, val.
Sí. I no diuen els criteris.
Ah, és que això en vull parlar, Pau.
No, està clar. El 1931 comencen a classificar-les, però és que fins al 1936 no diuen els criteris de classificació. O sigui, tu et donaven tres estrelles i no sabies què volia dir. A veure, què passa? Que a França, una de les grans explosions gastronòmiques que va succeir va ser a Lió, al voltant de Lió. L'Alexandre Dumain, la Mère Brasier, o Bocuse, o Trois Gros, tot això és Lió. Què passa? Que Lió està a mig camí entre París i Nice, entre la Côte d'Azur. Aleshores, era normal que els cotxes, amb el seu recorregut, fessin aquest trajecte i s'aturessin per Lió. És una marca de pneumàtics.
Clar.
A ells els interessa vendre pneumàtics.
Pneumàtics, i d'aquí.
Clar, per això, com més circulis, més pneumàtics vendrem. Curiositat, l'edició de 1939, que es va aturar durant la... Bueno, ara després anirem amb la de Catalunya.
Què va passar? Es va
aturar? El 1939 es va aturar per la Guerra Mundial.
Home, clar.
Val? I era perquè tenia informació important sobre els mapes de les zones. De fet, el 1945, quan es va fer el desembarc de Normandia, les tropes aliades van reimprimir la guia Michelin del 39 perquè els soldats es fessin servir per viatjar per Europa. Per què? Perquè les senyals de trànsit estaven destruïdes. I no, imagina't circular per Europa sense cartells. Doncs els soldats els hi van donar la guia Michelin perquè sapiguessin per on anar.
Cap on havien d'anar.
Cap on anar. anem amb la primera, amb
per
Espanya.
Cert, estem repassant amb el Pau Gascó, perquè aquells oients que s'acabin de reincorporar. La, per clar, dius, el Pau Gascó avui està fent aquí un recitat d'història a la Guia Michelin, de l'origen de la Guia Michelin, que són aquests premis, aquestes estrelles que s'han d'otorgar la setmana que ve.
Exacte.
Primeres estrelles Michelin a casa nostra, Pau.
Sí, la primera guia Espanya i Portugal va ser el 1910, justament, juntament amb Alemanya. Es van identificar perquè, en comptes de ser la guia vermella, que ara totes les guies són vermelles, de tots els països, aquesta era de tapes grogues, amb les lletres vermelles. La primera estrella Michelin per un restaurant de l'estat espanyol es va concedir el 1930 i va ser pel restaurant del Puerto de la ciutat de València. No va ser fins a la guerra, fins al 1936... Clar, a veure, les estrelles... La gala del dimarts que ve és la gala del 2024. Ells presenten aquest any les estrelles del 2024. No són el que s'ha fet, sinó el que, el que faràs. O sigui, van en futur. Per tant, el 1935 van presentar la guia del 1936 d'Espanya. Clar, aquí va començar la Guerra Civil. I ells recomanaven restaurants. Estrelles. En aquesta guia del 36 apareixen 6 restaurants. És que aquí venia de turisme el 1936 a Espanya. Ningú.
Bueno,
les SS i...
I ja està, aquest. I els
brigadistes internacionals. Hi havia 3 amb 1, el restaurant Montcalvari d'Arenys de Mar, els restaurants barcelonins Euskadi i Catalunya, i després hi havia 3 restaurants amb 2 estrelles, que era el Font del Lleó, la Casa del Llibre i la Taverna Basca, tots de Barcelona. Tots aquests restaurants van perdre les seves estrelles el 1939. Finalment Michelin es va donar compte que aquí hi havia una guerra.
Que no...
Van deixar
no era el moment.
Això, i fins al 1952 no es va tornar a publicar. Fins al 1974 no vam tornar a tindre un restaurant estrellat a Barcelona, i va ser el Reno.
Bo, el Reno.
Sí, sí, sí. Doncs
bueno,
el 1974 va tindre... Ja n'ha d'haver-hi alguns, però el Reno el va tindre el 74. Les primeres estrelles... Les tres estrelles és la Champions. Racó de Can Faves el 1994. Va ser el primer. La gran competició que van tindre el Bulli i el Racó de Can Faves a veure qui aconseguia les tres estrelles abans. No tot és un camí de roses. L'evolució de les estrelles del Bulli és curiós. Mira, el 1973 el Bulli va entrar a la guia. El 1976, quan el xef era Nechel, va aconseguir la primera estrella Michelin. El 1981 surt de la guia. Sí, ni recomanat.
Però el Nechel també és un restaurant, no?
Sí, però abans havia sigut xef del Bulli.
Val.
I va ser qui va aconseguir la primera estrella.
Clar, però és que hi ha molts cuiners del Bulli, no?
Sí,
els bullinianos,
que en diuen.
Ah, això, els bullinianos.
Doncs el 1981 va sortir de la guia, cosa que va fer una emprenyada en Juli Soler, que hi era el director del restaurant, aquell any havia començat, va agafar la senyora Schilling i el Liv Kramer, que era el xef, i se'n van anar a París, un dilluns a la tarda, per preguntar a la Michelin per què els havien tret de la guia.
Enfadats.
I la Michelin els hi va contestar, van anar, diu, com podem trobar una cita amb vostès? Diu, quin dia voldria? Diu, estem davant de la porta. Això ho explicava el mateix Juli Soler. Llavors els van atendre i els van dir, no, és que ens pensàveu que havíeu tancat.
Buah.
I van dir, bueno, estarem al lloro del que feu. Diu, vale, perfecte, però van anar. O sigui, dilluns a la tarda van agafar els tres i se'n van anar a París. Total, que el 1982 van tornar a posar l'estrella. El 1983 els hi van donar la segona, o sigui, la reunió no va anar tan malament, perquè un any una, l'altre any les dues. El 1985 van tornar a tindre'n una, els hi van treure una. El 1990 en van tornar a tindre dos. I finalment, el 1997, 3 anys després del Racó de Can Faves, van aconseguir la tercera estrella Michelin. O sigui, que no és un camí de roses d'allò, obres, surts a la Michelin, et donen una estrella, et donen dues... No, això és un calvari. Mm-hmm. Més que un camí de roses, és un calvari. D'altra banda, tenim un altre exemple molt simpàtic, molt, no tant, que és el Mugaritz. El Mugaritz d'Andoni Aduriz, que porta... O sigui, per exemple, l'Arzac va estar 13 anys amb dues estrelles, fins que va aconseguir la tercera. El Mugaritz porta 18 anys amb dues estrelles. És l'etern candidat
a ser... I per què? Bueno, ara entrarem, no?
No se sap. No ho diuen mai, per què?
El criteri no ho diuen mai.
És el Murakami dels... És el mateix que li passa al Murakami amb els Nobel de literatura, és el Mugaritz. I és curiós que la gala de Girona diuen les males llengües que van insistir molt en que assistís, perquè la Michelin entrega entrades a molts restauradors, però després no tots s'enduen estrella. O sigui, que t'invitin a la gala no vol dir que et donguin l'estrella. I van insistir molt perquè anés a Girona a la gala de que es va fer i no li van donar. O sigui, que va haver disgust. El primer tres estrelles de Barcelona va ser la Sarte, el 2017. A Barcelona va trigar molt en tindre un 3 estrelles. Vam tindre una competició en Madrid, igual que va ser Racó de Can Faves i el Bulli, a veure qui tenia la primera estrella. Barcelona i Madrid van competir a veure qui aconseguia
el primer.
I el primer va ser Madrid el 2014 amb el Diverso. Nosaltres 3 anys després amb el de Sarte.
Ui, això té pinta de ser un circ.
Sí, jardinets.
Hi ha alguna jardinet,
bueno, bé, de fet, també la mitjana és un circ.
Jo tinc una pregunta. Abans que avancis, i sé que sí. ja ara hem d'anar a recta final rapidíssimament, però tu que has treballat en un restaurant de Seia Michelin, o sigui, és com els crítics gastronòmics quan arriben, tu saps...
No.
No saps?
No saps.
I quan te n'adones que...
A veure, no ho saps. La gent que porta molts anys a l'ofici sí que els descobreixen, però no. Fins que no paguen, ells a més paguen... Mengen, paguen, i després de pagar es presenten.
O sigui, allò que es deien que els crítics no paguen, sí que paguen, eh?
No, els de la Michelin, sí.
I la resta, no.
Els altres, depèn.
Ostres, tu, i tu t'hi has trobat alguna vegada? Que ja...
No.
Mai t'hi has trobat amb algun restaurant...
Jo no he treballat ni al Petit Pau ni res, no he sabut mai que hi havia un inspector Michelin. Sí, per tant, no s'han presentat mai, vol dir que no van vindre.
Val.
Bé, ara anem als jardins. L'estrella està al plat. La Michelin diu que tot està a la cuina. De fet, el xef, en Francesc Forti, del Racó d'en Vino, d'Argentona, el 1990, va saber que li traien una de les dues estrelles i va dir als inspectors, us podeu quedar les dues. Els cuiners poden decidir renunciar a les estrelles.
Ah, tu pots renunciar?
Sí. De fet, Michel Bra ha renunciat, el seu fill, Sebastián Bra, el 2017 van renunciar a les tres estrelles.
Sí.
Marco Pierre White va renunciar a les tres estrelles. Alain Senderens va renunciar. Antoine Westermann, Oliver Rollinger, Marc Beirat va denunciar la guia per treure-li una estrella. O sigui, perquè la va portar al judici, perquè van dir que el suflé de formatge estava fet amb un altre formatge que no era el que tenia que ser. O sigui, aquí hi ha hagut molta controvèrsia. Les deliberacions és un sistema ple de secretisme, i això permet suspicàcies.
Clar, és que hi ha poca transparència, Pau, no?
I n'hi ha que neixen estrellats. Hi ha restaurants que obtenen l'estrella i les distincions gairebé només obrir, cosa que és impossible. I podem haver restaurants que portem 10 anys treballant i no ens entenen. Ojo, jo no vull dir que la guia sigui dolenta. De fet, m'encanta la gala de la guia, m'encanta veure-la, però és difícil. Per exemple, el 2002-2003, a França, quants inspectors hi havien? 5.
5?
5 inspectors. Un inspector normalment menja uns 250 restaurants a l'any. Si diem que a Catalunya hi ha 16.000 restaurants, què? Què fem? Per aconseguir un VIP gourmand necessites 3 visites. Per aconseguir una estrella, 4 visites. Per aconseguir 2 estrelles, 10 visites.
Impossible.
Clar, si mengen a 250, la majoria de restaurants no existeixen. Però bueno... Això ho solucionarem la setmana que ve, perquè us portaré 3 invitats fantàstics.
Aquí, al Bonateca.
Al Bonateca. I farem una tertúlia, però jo ja no parlaré tant com avui, que avui us he donat tota la informació gruixuda. El dilluns que ve farem una tertúlia.
Sí, que avui ha estat episodi 1, diguéssim, d'Estrelles Michelin.
Preparació.
I la setmana que ve tindrem alguna estrella.
La setmana que ve tindrem alguna estrella aquí al plató.
Aquí, a l'estudi?
Sí.
Portareu menjar?
No.
Quina poca consideració. Pau Gascó, moltes gràcies. Oh, Calle 13. Puja la Paula, va, que res. Vols que et doni un consell abans de marxar? Sí, estàs preparat? Ara et faré una pregunta. És una mica indiscreta, eh?
Digues.
Va, tira, Paula, tu primer. I espera, perquè hi ha la Mondelo per aquí, que també li preguntaré. Heu anat a Montserrat?
Sí.
Sí, però fa quan? Ah, veus això? Quan fa?
Encara tenia cabell, em sembla.
Pues això ho hem de solucionar. Vols venir amb la Harke, amb la Paula i amb la Mondelo, també? D'aquí res? Abans que acabi...
Depèn del dia que sigui.
Mira, abans que comenci l'hivern, el 21 de desembre. Aquesta tardor hem d'anar a Montserrat, Pau.
Val.
Ens hem d'endinsar en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, i és que pots anar-hi. Anem, aparquem gratuïtament, condueixes tu, ens portes amb la Paula i a la Harke, ens deixes al cremallera... Deixem allà el cotxe. Tu també vens amb el cremallera. Via verda per accedir fins al recinte, tren sostenible, vistes panoràmiques, mengem a l'Abad Cisneros i descobrim el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, perquè la cosa no acaba aquí. Després tens Sant Joan i el de la Santa Cova.
Ostres.
Tu hi has pujat alguna vegada fins allà dalt?
A Santa Cova, sí.
Però
més,
si tornaràs...
aviat, més aviat és baixar, però...
Bueno, doncs, i tornarem, que serà segur una experiència. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat, Pau Gascó. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè.
Ràdio Estel.